Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Moment ara de parlar amb un dels cervells d'una de les exposicions més fascinants del moment a Barcelona. Cervells és la mostra que des de finals de juliol i fins l'11 de novembre s'exposa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB. Es tracta d'un recorregut que explora com l'art, la ciència i la filosofia han estudiat i representat també el cervell, Marta, al llarg de tota la història.
Sí, una exposició que genera als visitants moltes preguntes, com ara per què hi ha cervells, d'on surt la consciència i la creativitat. Qüestions que ja us avancem, Mercè, no tenen una resposta, si més no, senzilla d'explicar.
Déu-n'hi-do. Aquest és el punt de partida i per això doncs, avui hem volgut convidar al matí a Ràdio Estel a un dels comissaris d'aquesta mostra, Cervells. Potser ens podrà donar alguna resposta. Estem convençudes que així serà. Ell és el físic i biòleg Ricard Soler. Què tal? Molt bon dia, senyor Soler.
Hola, bon dia.
Primera pregunta que ens fèiem, no?, i que sempre ens preguntem. El cervell és l'òrgan del cos del que en sabem menys coses, oi?
En sabem moltes, però estem encara molt lluny d'entendre la gran, el que tu deies abans, no? La gran majoria de les preguntes encara estan obertes.
A què es deu aquest desconeixement d'un òrgan tan important per a la nostra vida, no? Com és el cervell, que és el que regeix, diguéssim, tot el que fem i el que som, i que se'n desconeguin encara tantíssimes coses.
Clar, perquè el cervell humà en particular, no?, combina una sèrie d'atributs que encara no entenem com han sorgit, no? Són extraordinaris, tenim un llenguatge extremadament poderós, tenim la capacitat de, entre cometes, llegir la ment dels altres, tenim autoconsciència, tenim un sistema de memòria extraordinari. Cadascuna d'aquestes coses són línies de recerca immenses que encara hem d'esbrinar com a on ens porten.
Quan parleu de les investigacions que feu del cervell, ahir, per exemple, a The Human Brain Project, aquest acte que va tenir lloc al CCB, no?, parlàveu de decodificar el cervell. Què us referiu? Què vol dir decodificar el cervell?
Clar, el gran problema que té el cervell, com és el sistema més complex que coneixem, és que no és un ordinador, no és un sistema al que puguem accedir fàcilment, veure on està la informació, veure com es connecta, perquè el cervell és molt distribuït, no? Les memòries, la forma en què processa la informació, no és basada en uns mòduls de memòria, la CPU i tal. És un repte extraordinari poder accedir a aquesta informació i extreure-la, no? En aquest sentit, decodificar el cervell és un repte que potser ens farà falta algun Einstein, no?, per aconseguir-ho.
Per ser aquesta exposició Cervells, que com dèiem podeu veure al CCCB fins a principis de novembre, fins a l'11 de novembre, té 300 peces exposades, una vintena de projectes científics també, més d'una vintena d'obres d'artistes contemporanis i una seixantena d'audiovisuals. En recomanes anar-hi amb temps, no?, per poder doncs, veure l'abast d'aquesta mostra.
Sí. Una correcció, fins a l'11 de desembre.
De desembre. Mira, doncs encara tenim més temps, per tenir temps per poder-la visitar. Fantàstic, gràcies.
Sí, mira, la meva experiència de fer visites guiades és que jo en 2 hores, que és bastant temps, puc donar una pinzellada de les coses interessants. Però els hi tinc que dir a la gent, heu de tornar els experiments de percepció, heu de tornar a veure els vídeos tant d'artistes com de científics que intenten explicar idees molt profundes, requereix temps. I afortunadament la gent que he conegut fins ara que hi ha anat ho ha disfrutat tant que tothom vol tornar.
Deies que tu ets el que fa les visites, Ricard?
Bueno, jo n'he fet algunes.
No? Val, val.
No, hi ha tot un grup de gent que fa visites guiades.
Val. Recordem als nostres oients doncs, que aquestes visites es poden reservar a través del web del CCCB i bé, pel que sembla és molt interessant i val molt la pena. Una exposició, per cert, que comença amb el documental de Werner Herzog, La cova dels somnis oblidats, que és una peça que es remunta als temps ancestrals per provar la capacitat de l'ésser humà de narrar, d'interpretar allò que veiem i convertir-ho en una història. És aquesta la funció bàsica del nostre cervell?
Home, els orígens va ser una bona idea posar-ho perquè el treball de Herzog ens recorda que encara que podíem dir que la ment no deixa fòssils, en el fons sí que en deixa, no? La cova aquesta dels somnis del que ens parla ell és un exemple fabulós de comprendre que la ment ja és simbòlica i que per primera vegada doncs, ja no, els missatges ja no són pels teus membres del teu grup en el present, no? Els missatges ja són pel futur. I això ens porta, doncs, a la pregunta que surt allà al principi de tot, i que és això que dieu vosaltres, no? Les tantes preguntes, no? Que quin és l'origen de la ment? Com emergeix aquesta ment abstracta?
Uau. Clar, es diu que el cervell té 100 bilions de cèl·lules, pràcticament les mateixes que una galàxia sencera. Què és més difícil investigar, un cervell o la galàxia?
Bona pregunta. Mira, de fet, podem dir que sabem exactament quantes som. Som 86.000 milions. Hi ha una investigadora brasileña, la Susana Herculano, que va trobar la forma de comptar-les. I què és més difícil? Home, segurament li preguntes a un astrofísic, no voldrà fer competència. Però, clar, en el nostre cas no és només el número, sinó que és el que fa aquest sistema col·lectivament, no? És un sistema que fa coses absolutament extraordinàries. Estem tan acostumats a portar-lo dintre del cap que a vegades no en som conscients, no? Però entendre el cervell vol dir entendre les neurones, entendre les xarxes que les connecten i d'aquí intentar arribar al que dèiem abans, no? Als orígens, no? Als orígens del llenguatge o de la consciència.
És una feina complexa, aquesta d'investigar el cervell, però entenem que les persones que s'acostin fins al CCCB entendran, és a dir, que és una mostra divulgativa i que, per tant, és a l'abast de tots els públics.
Sí, absolutament. Jo crec que, a més, hem fet una bona tasca, clar, jo crec que puc dir, no? Però hem fet una bona tasca tant de plantejar això, molt visibles, les grans preguntes, sent conscients d'aquestes preguntes, moltes no tenen resposta, i també a l'utilitzar els recursos de tant de científics com d'artistes i les connexions que es fan amb la filosofia. Crec que hi ha diferents graus de lectura, o sigui que diferents persones poden trobar coses que els faran pensar molt i jo crec que sortir de l'exposició amb ganes de saber més. Mm-hmm.
Estem parlant amb Ricard Soler, físic, biòleg i també cocomissari de cervells, l'exposició que es pot veure des de juliol i fins l'11 de desembre al CCCB de Barcelona. Seguim aquest recorregut per la sala del CCCB. Hem parlat de Werner Herzog, el primer registre d'un cervell en un papir egipci. Déu-n'hi-do, Marta, déu-n'hi-do. Quines altres peces estrella trobaran els que visitin aquesta exposició, Ricard?
Doncs la veritat és que moltes. Hi ha llibres de primeres edicions dels primers científics o anatomistes que van intentar descriure el cervell quan encara sabíem molt poques coses. Trobaré reflexions importants sobre grans temes que han estat controvertits, no? Com la frenologia, aquesta idea de que es pot dir coses sobre la personalitat, doncs mesurant simplement el crani. Ens trobem en coses que jo crec que són molt, molt interessants per fer reflexions sobre aquests temes que van portar l'eugenèsia, etcètera, com el cervell d'Einstein, no? que es va, quan va morir, doncs es va trossejar el seu cervell il·legalment, perquè l'Einstein va demanar que s'incinerés, i va haver-hi un intent, encara hi ha un intent, de veure aviam si fent trossets doncs trobarem l'evidència del geni. Tenim peces de Ramon y Cajal, no? Que és el gran pare de la neurociència moderna. Si pots fer una llista molt llarga, perquè realment no és un conjunt petit de coses, de coses importants, no?
La segona part d'aquesta exposició explora també el cervell i la consciència amb enregistraments o instal·lacions artístiques. Clar, suposo que un dels grans reptes de l'exposició ha estat el de convertir en planer un tema tan complex com és el cervell i de conceptes també tan, per dir-ho així, complexos com és la consciència, no?
Sí. La consciència, molta gent ho diu que és un problema de primera magnitud, perquè és potser l'únic problema científic que ens aparta de fer un anàlisi objectiu. La consciència és una experiència subjectiva. Jo crec que hem fet una bona tasca, perquè ens trobareu, des dels historiadors, els que s'interessen en la història, ens trobareu en Descartes i la idea inicial de que la consciència, el que es deia l'ànima, i el cervell són coses separades, documents de Francis Crick, que va ser el que va proposar el famós Crick de Watson i Crick, que va proposar la idea fa quasi 40 anys, no?, de que la consciència havia de deixar de ser un tema només pels filòsofs i que es tenia que atacar des del punt de vista de la neurociència. I al voltant d'això, doncs, hi ha diverses peces que utilitzem coses, per exemple, d'artistes, incloent el cinema, per exemple, per fer-nos preguntes que ara estan de molta actualitat. Es parla molt, per exemple, si la consciència la podem mantenir dintre d'un ordinador per sempre, no? Si podria assolir la immortalitat. Això és, ara mateix, és un somni d'absoluta ciència-ficció. Però la reflexió l'hem de fer, perquè preguntes derivades d'això són com coses que trobareu a l'exposició, com si podíem mantenir el cervell fora del cos, si el cos és important o no és important, no? I això ha estat un canvi de paradigma també, perquè sí, tenir cos és important, no? És la nostra interfase amb el món extern.
Clar, Ricard, ara ens estaves parlant d'aquesta ciència-ficció, aquests nous paradigmes, no?, que també es presenten en aquesta mostra de cervells del CCCB. Justament un altre tema que aborda aquesta exposició és el de la intel·ligència artificial, no?, que cada vegada en parlem molt més. Tu creus que arribaran a tenir la capacitat intel·lectual de les persones, les màquines, o fins i tot aquesta consciència que ens en parlaves?
Jo crec que estem extremadament lluny d'això, molt. No hi ha cap màquina realment que podem considerar intel·ligent, i hi ha molts motius per als que això no ha passat i probablement no passarà fins a un futur llunyà. Ara bé, no hi ha cap cosa que ho impedeixi. O sigui, no hi ha cap argument científic que ens pugui dir no serà possible fer una màquina conscient. El que és molt possible és que per assolir aquesta fita necessitem fer evolucionar les màquines, no? Que tinguem... una cosa que existeix és que tenim ordinadors que imiten el cervell, molt de forma molt simple, però l'imiten per fer, per exemple, art, i comencem a utilitzar l'evolució darwiniana simulada a l'ordinador per poder intentar, doncs, evolucionar xarxes neuronals. I aquesta segurament és la via, no?
Per tant, la intel·ligència artificial, per dir-ho així, és lluny de ser encara intel·ligent. Potser li hauríem de dir d'una altra manera aquesta tecnologia.
Sí. Bueno, ja saps que els termes, un cop ja s'han acceptat, són com els memes, no? Que no hi ha manera de desempallegar-se d'ells. Home, sí que és veritat que en certa manera, atributs que nosaltres associem a la intel·ligència, que poden ser precursors de la intel·ligència general que tenim nosaltres, sí que s'han assolit, no? I un punt particular que a l'exposició tenim molt en compte precisament és el tema de la creativitat, no? Que fa 30 anys, si t'haguessin preguntat, creus que una màquina podrà imitar Van Gogh, per exemple? Jo crec que tots haguessin dit que no, i això ja ha passat, no?
Uh-huh. Parles de creativitat, de consciència, de cervell. Què diferencia aquests tres conceptes? Una mica per fer-nos un mapa també mental del que són i entendre també una mica més el concepte de l'exposició.
No, no és una pregunta fàcil aquesta, eh?
Aquesta és de nota, eh?
Aquesta sí. Perquè pensa clar... Tu pots tenir una màquina que en cert sentit, i ara hi ha molt de debat sobre si això que estic dient si és correcte o no, que sigui creativa, no? Que creï obres d'art. I allà a l'exposició, els que hi aneu, doncs ja veureu que hi ha unes peces que, home, són com a mínim desconcertants, no? Que les ha fet una màquina inspirada, entre cometes, perquè no hi ha la veritable inspiració d'un creador, no? Però sí que basada en estar exposada a un cert tipus d'art, no? De peces artístiques. Però d'aquí el geni creador, no? És a dir, una cosa és Paco de Lucía i una altra és agafar i utilitzar coses que ja tens al teu abast per generar més art semblant.
Clar.
En si és una revolució, eh? És una revolució important que canviarà moltíssimes coses. Però jo, per exemple, tinc molt clar que hi ha regions de l'art, en particular la literatura, per exemple, allà on hi ha una història, on hi ha una narració, no hi ha cap màquina capaç ni remotament de fer això. Perquè en particular, és una cosa que jo insisteixo molt, les màquines viuen al present. No hi ha cap màquina que, com nosaltres, com els humans, manegui el passat i, a més, pugui veure no un futur, sinó molts. No? Algú va dir que nosaltres som viatgers del temps, i és així. I fins que això no existeixi dins de les sistemes artificials, cap màquina pot escriure una història.
Uh-huh. Per cert, Ricard, una exposició que, com dèiem, ens convida a pensar i que realment ja amb el que ens estàs explicant és com una màquina de generar, no?, més dubtes, sí. Que ja està bé, aquestes reflexions. Sí. Per això avui aprofitem i et volem preguntar quina resposta, o millor dit, quin coneixement t'agradaria que s'enduguessin els que decideixin, doncs, visitar la vostra exposició?
Hi ha moltes coses que sí que ens donen respostes, no? Per exemple, en algun lloc es diu fins a quin punt podem manipular el cervell. Això, que sona molt malament, des del vessant de la biomedicina està portant a coses que són realment extraordinàries, no? I allí on es pot trobar, per exemple, amb aquest vídeo d'un pacient de Parkinson que t'està explicant, doncs mira, jo porto un aparell, t'està explicant, parlant perfectament, movent perfectament les mans, i t'està dient, mira, jo porto un aparell que m'estimula el cervell, que és un tipus de tecnologia que s'ha desenvolupat moltíssim, i que em permet tenir a ratlla el Parkinson. I ara em desconnectaré la bateria. I el que veus que és molt dramàtic, no?, perquè és aquesta total incapacitat de controlar els moviments. Tenim algunes respostes, per tant. És a dir, podem afirmar, ja fins a cert grau, fins a cert punt, nosaltres podem assolir un control sobre el cervell, en particular el cervell patològic. Però obre moltes altres possibilitats, no? I això connecta també amb camps que també toquem, la realitat virtual, la robòtica, que recolza aquesta realitat virtual, permet formular experiments interessantíssims, com un que es comenta allà, que és tenir una immersió utilitzant el cos d'un robot i un sistema de realitat virtual. Tens una immersió que tu veges el teu cos i ets el cos del robot, no? Doncs com això, o l'espai de percepció, on pots veure diferents experiments molt fàcils de fer, que et fan pensar molt també, no? En particular, que el cervell està preparat, no? Evolutivament estem preparats, tenim expectatives, i això a vegades dona lloc a situacions peculiars, no? Que aquesta mena de jocs aparents de il·lusions òptiques, doncs, donen claus per entendre el cervell.
Un tema fascinant, sí, Ricard. I com dèiem, aquesta xerrada de Human Brain Project, vinculada a aquesta exposició al CCCB, que, per cert, elogiaven molt l'exposició, i animaven els que encara no hi haguessin anat a visitar-la.
Sí, hi eres ahir, de fet, no, Marta? Com
sí, exacte. La sala del CCCB, Ricard, ja t'ho hauran comentat, estava plena, a petar. El cervell, podríem dir, que està de moda.
Crec que sempre ho ha estat, no? Perquè qui no vol... Qui no li agradaria entendre per què somiem, per què tenim els somnis aquests tan complexos? Qui no ha pensat alguna vegada, ostres, sóc autoconscient, que és una cosa meravellosa, però a la vegada doncs, porta tot el dolor d'entendre el món i que el món s'acaba, no? Crec que sempre ha estat, no? I crec que la cosa maca que està passant avui en dia és que, degut a que, per exemple, aquest problema, el problema de consciència, ha entrat totalment al terreny de la ciència, però no ha abandonat la filosofia. Vivim un temps apassionant, no?, on la connexió entre humanitat, filosofia i ciència, i neurociència en particular, doncs està donant resultats, jo crec que, molt interessants.
Escolta, Ricard, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per haver-nos mostrat aquests cervells aquí al matí a Ràdio Estel. Per cert, Ricard, t'hem presentat com a comissari de cervells, però et podem preguntar quin projecte tens entre mans, tu?
Ui, bueno, jo tinc tres projectes importants que tenen a veure amb modificar el planeta amb biologia sintètica per abordar el canvi climàtic, estudiar les grans innovacions evolutives utilitzant també sistemes artificials, i després un projecte que a mi m'encanta, que a l'exposició toquem una pinzellada, que són els cervells líquids, no? És a dir, intentar entendre, més enllà dels cervells que els que estem parlant ara, doncs quan parlem de colònies de formigues o el sistema immunitari, o coses que recomano molt a la gent que vagi a veure al final de tota l'exposició, coses que es desvien totalment d'aquest tipus de metàfores, doncs intentar entendre quin és l'origen de tota aquesta complexitat.
Carai.
Déu-n'hi-do. Ricard, quan vulguis, vens aquí, ens ho acabes d'explicar.
un projecte al dia, per això ens has d'explicar.
Vale.
Poc a poc.
Queda pendent. Moltíssimes gràcies, Ricard Soler. Que vagi molt, molt bé. Gràcies per apropar-nos a aquest petit gran desconegut que és encara el nostre cervell. Felicitats per l'exposició, sobretot, i molta sort entre aquests projectes.
Moltes gràcies a vosaltres.